Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies, notícies d'avui dijous, dia 2 d'abril d'aquest 2026. Qui us parla, Sergi Corral, una actualitat que ve encapçalada per encara el ple, el que es va dir en el ple d'aquest dimarts, en aquest cas del torn de precs i preguntes, on el pla local d'ocupació va acaparar les preguntes, en aquest cas, de l'oposició. Amb aquesta notícia com a titular obrim la informació local d'avui, però també parlarem de totes les següents informacions. Abans del ple ordinari hi va haver-hi el ple del síndic de Greuges, el balanç l'any 2025, un balanç amb pocs canvis respecte al 2024. Això sí, Carles Cervantes va voler incidir en la millora de la resposta i l'atenció a l'usuari. Una informació que també passa pel guanyador de la 28a beca de primavera. Ha estat l'artista bigatà Pau Mira el Peix amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. Ara l'artista tindrà 4 mesos per endavant per desenvolupar un projecte basat en el dibuix contemporani. Ahir va haver-hi donació de sang aquí a l'Escala, la segona de l'any, coincidint amb els dies de Setmana Santa. En total, es va tancar amb una 50ena de donacions i 9 de plasma. I una actualitat que també es fa ressò del MIC, d'aquest torneig internacional de futbol base. Ahir dimecres es va completar amb una victòria de l'U14, un empat de l'U12A i una derrota de l'U13. Els tres equips han jugat avui dijous, han començat jugant, això sí, amb una derrota per 0-4. I en meteorologia us direm que bones notícies, perquè l'episodi de tramuntana va acabant. Demà serà l'últim dia i donarà pas a un cap de setmana de molta calma, sol i ambient primaveral. Totes aquestes notícies les tindreu ampliades d'aquí una horeta a l'informatiu local d'aquí l'Escala. Podeu continuar informats aquí a Ràdio l'Escala i seguint la programació en aquests dies de Setmana Santa. Que passeu molt bona tarda. A reveure.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb
Ràdio
La Xarxa.
L'Escala.
La Xarxa.
Impressionant veure'l de prop. El pont del Diable o aqüeducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura. Són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura. Si fa no fa, això deu ser com un edifici o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom miràvem pues, els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, obridors en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per el consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per el món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
Veient aquest aqüeducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin, si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja van fer el... Varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
Des de l'aqüeducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un Quatre Gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que si ara amb el canvi climàtic aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui al Quatre Gotes retrocedim als altres temps de misèria.
Quatre Gotes.
Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable, els temes de l'aigua.
Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
No. Si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica, veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys, podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
28 de febrer de 1783, Tarragona.
que els administradors de la Germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja i, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo en modo de fulgor.
Quatre gotes.
Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal, i hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera, quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan es reben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys. S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons pels carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, I és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barrientos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
29 d'abril de 1783, Montblanc.
En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
Quatre gotes, el temps de misèria.
Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està poguent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè hi comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
L'última?
L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si per exemple en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic, i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que en tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués. Això es feia de forma per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que es poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves séquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei. perquè com les sequeres són molt, molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era pues, anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja pues, la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
Quatre gotes.
La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aquella aigua, tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extraure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia una més gran, i poder portar doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
Tot ha canviat. Per exemple, el concepte d'higiene era un altre, ben diferent. La bugada es feia al safareig. com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua.
N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tatera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, que obrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
A veure, ja per aquesta, eh? El càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va. I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni allà dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom, vull dir que... El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La 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 la.
Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
Bé, podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular, que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una prop amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, el món modern, s'ha perdut, deixant a banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
No, no, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on no hi ha, habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader, importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües. Mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària, i un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font o una mica abans, un pou per fer una captació per la utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, si podria ser, amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què en podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i a més en aquest indret.
Gràcies a vosaltres.
En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. Un dimecres més obrim aquesta nova secció de les Mirades d'Igualtat, una secció que fem en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem parlar de biaixos de gènere en la salut, i per fer-ho tenim aquí la llevadora del CAP de l'Escala, Pilar Vallí. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm una mica a què ens referim quan parlem de biaixos de gènere en l'àmbit de la salut.
Doncs les diferències sistemàtiques en la manera com els homes i les dones, identitats de gènere, doncs són ateses, investigades o són representades en el sistema de salut. Mm-hmm. I els estudis, normalment, els protocols, els tractaments, sovint s'han basat en dades que hem obtingut principalment d'homes. Mm-hmm. I més tard doncs, s'han aplicat a les dones. I no han tingut en compte doncs, les diferències biològiques, les socials, les hormonals. I això, si parlem de col·lectius com el trans o el no binari, doncs el biaix encara és més evident i és més important.
Mm-hmm. Aleshores, hi ha com una paradoxa de gènere, no? Què vol dir això?
Doncs, per una banda, tenim diferents esperances de vida, els homes uh-huh. i les dones. Això vol dir que les dones vivim més anys, però que arriben a la vellesa les dones doncs, amb els indicadors de salut doncs, més afectats, tenim més problemes de salut i tenim major grau de discapacitat o pitjor salut mental. Uh-huh. Hi ha una discrepància doncs, entre l'esperança de vida i l'estat de salut, i això també s'anomena doncs, morbiditat diferencial, que significa doncs, diferents maneres de viure la salut i de malaltir o de morir.
I quins exemples hi hauria de morbiditat diferencial?
Doncs, en principi, s'explica que els homes es morin abans perquè, doncs, per conductes més de risc, com ara accidents, suïcidis, consum de tòxics o disminució del seu nivells d'autocura. Uh-huh. I en les dones, doncs, hi ha un aspecte que és la major càrrega de les cures, la més gran, doncs, precarietat laboral i econòmica, la menys presència de dones en llocs de poder o també les violències masclistes que poden afectar, doncs, aquesta morbilitat, no? Uh-huh. I doncs hi ha uns exemples bastant evidents. A Catalunya, el 2023, l'informe de salut diu que, doncs, les dones tenen sempre, tots els indicadors de salut tenen major prevalença a les dones, no? I també hi ha una sèrie de diferències, per exemple, en quant al tabac. Doncs el tabac és més prevalent a l'home, uh-huh, però les dones són més susceptibles de patir efectes nocius. O la migranya, per exemple, les migranyes, les dones tenen de 2 a 3 possibilitats més de patir migranyes que els homes.
Ostres.
I el càncer, doncs, per exemple, els homes són diagnosticats normalment de càncers, doncs, amb més patologia, amb pitjor pronòstic. Els infarts, per exemple, en quant als infarts, doncs, un 30 o un 40% de les dones pateixen símptomes diversos, uh-huh, com ara ofec, nàusees, mareig, i tenen menys dolor precordial, i això fa que es reconeguin amb més dificultat els símptomes, no?
Uh-huh.
Hi ha molts exemples. A nivell farmacocinètic, per exemple, la medicació, com s'ha pogut comprovar que l'eficàcia de les medicacions i els efectes adversos són diferents en homes i en dones, no? I tot, uh-huh, això, doncs, afecta i és molt diferent la salut d'uns que la dels altres.
Uh-huh. Clar, i això també ens afecta per allò que dèiem, que ha estat més estudiat en cossos d'homes que en cossos de dones, no? Això també ha propiciat aquest biaix.
Sí, efectivament. D'això s'anomena androcentrisme sanitari. Uh-huh. Significa que l'home ha estat utilitzat com a model universal, i a partir dels estudis que s'han fet en homes, doncs s'han desenvolupat la resta de la salut. I això vol dir que tots els altres col·lectius, tant les dones com els trans o els no binaris, doncs sempre han begut de la informació que havien rebut els homes.
Uh-huh.
Aquest és un biaix que forma part de totes les disciplines acadèmiques, però la salut no queda enrere tampoc.
Uh-huh. I a part d'aquest viatge, n'hi ha d'altres?
Doncs sí, n'hi ha a tots els nivells, uh-huh, del sistema sanitari. Començant per la recerca, doncs, que això crida molt l'atenció, però fa als anys 70 els laboratoris utilitzaven rates mascle per fer, uh-huh, tots els estudis de medicaments i de salut, perquè consideraven que les rates femella eren poc valorables, per tenir comportaments poc predictius. I llavors, uh-huh, es van fer estudis de dones, de malalties femenines o de fàrmacs per dones, només amb rates mascle. Això es va subsanar quan van començar a entrar dones, doncs, en els laboratoris i a la neurobiologia. Uh-huh. O, per exemple, les dones tradicionalment han estat excloses o infrarrepresentades en els estudis clínics, no es tenien present. També hi ha manca d'investigació, doncs, en problemes de salut femenins, no? Que s'hi han destinat menys recursos a les malalties típicament femenines, com els ovaris poliquístics, l'endometriosi, tot això no s'ha estudiat prou bé, simplement perquè els recursos es destinaven a altres prioritats. A nivell de coneixement científic, doncs, tradicionalment ha estat sempre a mans dels homes, i els, uh-huh, homes, doncs, el que han fet ha estat aplicar el seu biaix de gènere el que realment els hi preocupava en quant a salut, i les dones no han tingut accés, doncs, a aquestes decisions, no? Això també és una manca. I llavors hi ha una altra una paraula, que és la interseccionalitat, que tampoc, uh-huh, s'ha tingut gaire present a dintre del món sanitari, doncs, perquè sovint en medicina hem tractat de forma individual i biomèdica els problemes de salut, i no hem tingut present els problemes comunitaris i els problemes socials que també afecten a les dones especialment, que són les càrregues domèstiques, els problemes per accedir al món laboral i per conciliar, i tot això el que fa és augmentar la càrrega a nivell de salut de les dones, i ha estat una mica invisibilitzat també. Hi ha més biaixos, per exemple, en quant a atenció sanitària a tots els nivells. Clar, cada un d'aquests biaixos es pot traduir, doncs, al final, en una atenció errònia o insuficient, perquè es facin menys proves, perquè es diagnostiqui malament, o en just a l'altre extrem, en medicalitzacions excessives, doncs, de processos fisiològics de la vida de les dones, no? A l'embaràs, el part, la menopausa, han estat excessivament medicalitzats, sempre que han estat processos normals i fisiològics, doncs s'han convertit en l'ull, no? De la medicina, no? I diguem que tot això a poc a poc va tornant al seu lloc, però que és molt evident que existeix, eh?
Mm-hmm. Clar, i en aquest cas de l'atenció sanitària, a vegades també es tendeix com a banalitzar, no?, una mica, quan les dones van a les consultes, se'ls banalitzen els símptomes o se'ls diu que estan més enfocats cap a temes emocionals que no pas tan físics, que això no passa tant amb els homes.
Totalment. La interpretació dels símptomes, per exemple, s'interpreta sovint en clau psicològica, doncs perquè està estressada, perquè és ansiosa, perquè és histèrica, no? I a vegades doncs, hi ha un excés de diagnòstics psiquiàtrics i per exemple, es menys té el dolor crònic en específic i, per exemple, en el diagnòstic de la depressió, en el camp de la psicologia, també hi té molt a veure doncs, aquesta visió doncs, més esbiaixada. Hi ha altres, per exemple, en els estereotips de gènere són freqüents a dintre del nostre món. Hi ha una menor credibilitat de les dones quan expliquen els seus motius de consulta, o hi ha una tendència a la infantilització, al tracte vexatori, a tractar-les de forma desigual, no? Per exemple, interrompre-les més freqüent a la consulta. Hi ha estudis que demostren que les dones s'interrompen més que no pas els homes. O a desautoritzar-les, val? Llavors, torno a repetir això de les persones trans i no binàries, perquè pateixen aquesta doble exclusió, per una banda, del menysteniment o de la manca d'informació de les dones, però també concretament del seu col·lectiu, no? Per exemple, de l'ús de fàrmacs, de la possibilitat de compatibilitzar el seu ús de tractament amb hormones, per exemple, amb les altres aspectes de la salut, no? Que no està gaire estudiat tot plegat.
Clar, i comentaves que no estava tan estudiat perquè hi havia molts homes que estaven en aquests càrrecs de poder. Ara que cada vegada potser hi ha més dones, no?, en el món científic, això està canviant?
Està canviant, però encara no estem on hauríem de ser. Sempre hi ha feina per fer. Clar, per exemple, hi ha més a tots els aspectes, eh? A nivell de retards diagnòstics i tractament, per exemple, també hi ha altres. La interpretació de les proves, per exemple, els ecocardiogrames s'interpreten diferents en homes i en dones, i això s'ha de saber. O la medicalització, les intervencions, per exemple, les pròtesis de maluc o de genoll, normalment a les dones sempre s'apliquen de forma més avançada, quan ja la malaltia és més greu i les dones ja no poden més, o pateixen molt més, menys qualitat de vida, en canvi als homes se'ls opera abans. O les dones amb asma, per exemple, es fan menys proves perquè doncs, moltes vegades s'atribueix a l'ansietat, els problemes respiratoris, o els valors normals del ferro, per exemple, que canvien entre uns i els altres. No? Uh-huh. Aquesta manca de consciència i de manca també de dades desagregades entre homes i dones. Moltes vegades, quan anem a buscar indicadors de salut, són iguals i ens és molt difícil discriminar si parlen d'homes o de dones. Sempre estan totes en un grup, no?
Clar, però és important, no?, discriminar perquè els cossos són molt diferents.
Totalment, però no ho hem fet gaire. I estadísticament, per exemple, a nivell de la Generalitat, totes les dades que pots trobar, cada vegada n'hi ha més, però en realitat ens manca informació encara.
Ara tot això parlàvem d'atenció sanitària, no?, però hi hauria altres biaixos, per exemple, en polítiques?
Doncs totalment, perquè els sistemes de salut no són neutres i són un reflex de tota la societat i de les desigualtats socials. Llavors, clar, tenim més barreres d'accés ens manquen anàlisis de dades, el que parlàvem fins ara, en quant a perspectiva de gènere. Però també hi ha plans de salut no inclusius, hi ha una distribució no equitativa de recursos, i com que hi ha poca presència encara, o no hi ha una igualtat plena de dones en càrrecs de responsabilitat, això fa que les prostitucions doncs siguin esbiaixades. I és un altre camp en el qual la distribució de recursos és bàsica per decidir a què es dedica doncs, la investigació, els diners i els tractaments, no? Han de ser de moltes persones, no?, els que prenguin decisions, i sobretot que siguin equilibrades.
I ara estava pensant també en terme de polítiques. Hi ha alguns protocols o algunes eines per si tu t'has sentit banalitzada la consulta que puguis denunciar això?
Sí, el que passa que és molt difícil demostrar-ho, no? Perquè sempre es necessiten dades i és la paraula d'un contra la de l'altre. Suposo que les dones, o gairebé sempre tots els col·lectius, no?, ens podem trobar en situacions de dificultats per demostrar una situació concreta, o que ens han infantilitzat, no? Perquè tot això, el problema és que és és subjectiu, és la sensació que tu n'has tingut, però l'altra persona potser ni se n'ha donat compte i ho viu de forma, que considera que de forma objectiva això és mentida, no? És molt difícil de gestionar després, no? O és, segurament és millor fer reflexió prèvia de què podem millorar i per això estem aquí al programa, de fet.
Exacte, encantada de tenir-te aquí al programa. Ja per anar acabant, que se'ns està acabant el temps, no sé si t'ha quedat alguna cosa en el tinter.
Només això, que és imprescindible doncs, integrar la perspectiva de gènere a totes les etapes, la interseccionalitat, aquesta mirada doncs, més social a la salut, i fer-ho transversal a tots els nivells, des de la recerca fins a l'atenció sanitària, fins a les polítiques, a través d'indicadors sensibles, de diversitat de decisions, formació específica dels professionals i també una presa de consciència de les usuàries, que són les primeres que són les capaces de canviar les coses quan no van bé.
Que hem de reivindicar, no?, els nostres drets i que se'ns tracti bé, no?
Exactament, així mateix.
Doncs moltes gràcies, Pilar, per venir avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres
per convidar-me. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Cada cop que mires, cada cop que tornes, m'il·lumines el...
xarxa. Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapes.